L'hora dels contes. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Per què diuen que els llops són dolents? Diuen que els llops s'ho mengen tot. Un xaiet tendre, tres porquets grassonets, una caputxeta vermella. Tothom diu que els llops són molt dolents. Però deixeu-me que us expliqui el per què. Si n'era una vegada un llop que vivia amb els seus llobatons, no era un llop molt i molt dolent, sinó un llop normal i corrent. Un dia es troba un xai petit que s'ha separat del ramat. El llop el saluda amb un gran somriure. Un gran somriure que deixa veure les seves dents blanques i brillants. El xai petit es va espantar tant en veure aquelles dents tan esmolades que va córrer a refugiar-se amb els seus amics, els porquets. Els explica la seva aventura.
Un llop dolent m'ha atacat. Em volia mossegar amb les seves dents grosses i punxegures.
El xai sempre exagera una mica. Els porquets es queden ben preocupats. Atacar un xaiet d'aquesta manera, quina pena! No poden fer res més que compartir aquella trista notícia amb la seva veïna, l'oca.
Un llop enorme ha atacat un xai petit. Volia devorar-lo amb aquelles dents grosses com un ganivet.
Els porquets sempre exageren una mica. L'oca es va indignar. Atacar un xai indefens, quin escàndol! No té altre remei que explicar a l'ase aquella mala notícia.
Oc, 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 oc.
Un llop gegantí amb unes dents grosses com espases ha devorat tota una família de xais. Sembla que, fins i tot, se'ls ha menjat tots crus.
L'oca sempre exagera una mica. L'ase s'escandalitza. Atacar un ramat de xais així, quin horror! Sense entretenir-se, se'n va a explicar a la rata aquella notícia tan cruel.
Un llop immens, molt ferotge, amb unes dents grosses com llances, ha atacat un ramat de xais. No n'ha quedat viu ni un.
L'ase sempre exagera una mica. La rata s'horroritza. Tot seguit, explica a les gallines aquella notícia terrible.
Els llops campen lliurement. Tots els animals del món estan en perill.
El pànic es va escampar. Mentre les gallines cercaven un refugi, els pollets propagaven la notícia. I és així com el rumor creix. I creix, i creix, fins que tots els animals expliquen les malifetes d'aquell llop gran i dolent.
És monstruós!
El pànic és general.
Salvi's qui pugui! Un animal monstruós es menja tots els animals que es creuen pel seu camí.
És gran, horrible, molt dolent i té molta gana.
El llop, mentrestant, fa la seva vida tranquil·lament i no ha sentit el rumor que corre entre els animals, fins que sent una conversa entre dues mallarengues.
Un un monstre cruel, ronda per aquests voltants i ho devasta tot al seu pas.
Un monstre cruel?
Va pensar el llop.
Quin horror!
I li va agafar una por terrible. De sobte, el cel s'enfosqueix i es deferma una tempesta, un fort tro retruny. El llop n'està segur.
El monstre ha arribat!
I aquesta nit vol menjar-se el llop. Ningú mai no ha vist un llop córrer tan ràpid i tan lluny. I no se l'ha tornat a veure mai més per aquelles contrades. El llop sempre exagera una mica. El llop no ha sentit el rumor que corre entre els animals. Un monstre terrible es menja tots els animals que es creuen pel seu camí. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Per què diuen que els llops són dolents? De Kenting Grevan, de Símbol Editors, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes a Ràdio Sant Cugat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. L'ogre i l'àvia Lola. (Fixi) Hi havia una vegada un petit poble d'allò més normal. Tenia cases i carrers i un castell i un bosc. A la gent li agradava llevar-se amb el cant del gall, fins que un dia, en lloc del quic-quiriquic de sempre, es va sentir un...
Bum, 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 bum!
Aterridor! Els habitants del poble van sortir al carrer, espantats, per veure què passava. Va resultar que un ogre afamegat s'havia cruspit el gall i ho destrossava tot per buscar més menjar. Per si no ho sabeu, un ogre és un gegant, molt lleig, amb molt mal geni i molt mals costums, com ara el de menjar persones, a més de vaques, porcs i tota mena de bèsties vivents. Aquell ogre ganut feia una fila molt estranya. Tenia un coll gruixut, els ulls vermells i feia uns estornuts tan potents que fins i tot les teulades voleiaven. Els vilatans van demanar ajuda al castell i un exèrcit fortament armat va cavalcar fins a l'ogre. Però va succeir que el primer cavaller portava una bandera i que la bandera va fregar el nas del monstre amb tanta mala fortuna que li va provocar un estornut. I els soldats van sortir volant, volant fins al país veí. La gent, desesperada, va llançar contra el monstre el que tenia més a l'abast. Rocs, cadires, gerros, orinals, plats, armaris... L'ogre ho entomava amb les seves manasses com qui entoma una pilota i ho espremia com si fossin llimones. Tothom corria amunt i avall, fet un manyoc de nervis. Tothom, menys l'àvia Lola, que sense perdre la calma, feia mitja i s'ho mirava de cua d'ull. Les portes del castell es van obrir i en va sortir una torre d'assalt que va disparar una gran torxa contra l'ogre. El monstre la va pagar amb un dels seus estornuts. Però es va socarrimar el nas i es va enrabiar encara més. Es va enrabiar tant que va començar a repartir cops de puny a tort i a dret. I els vilatans van córrer a refugiar-se dins del bosc. Però l'àvia Lola va continuar asseguda a la seva cadira. Al capvespre, l'àvia Lola es va alçar de la cadira. Havia acabat la seva labor i va trobar que ja era hora de fer alguna cosa. L'àvia es va plantar davant de l'ogre.
Ei!
Va cridar, però l'ogre no va respondre.
Tu, ogre!
Va cridar més fort. L'ogre feia tant d'escàndol mentre cruixia parets i endrapava bous que la veueta de l'àvia no arribava a les seves orelles. L'àvia Lola era una dona remenuda, amb la força d'un mosquit, però amb l'enginy d'una mostela. Va pujar dalt de la torre d'assalt i va fer un xiulet llarg i agut. Aquest cop, l'ogre sí que la va sentir i tot encuriosit s'hi va atensar. Quan l'àvia Lola va tenir l'ogre ben a la vora, li va fer un petó al nas. L'ogre es va quedar garratibat. L'àvia Lola va aprofitar el moment per fer-li un regal. L'ogre no sabia què calia fer amb aquell paquet.
Desembolica'l!
Va xiu-xiuejar l'àvia. L'ogre el va obrir. Era una bufanda. Una bufanda molt llarga. Era la bufanda que l'àvia Lola havia teixit aquell mateix dia.
Estàs refredat i t'has d'abrigar,
li va explicar la dona. L'ogre estava molt agraït. Mai ningú havia pensat com ajudar-lo a fer passar l'acostipat. Es va deixar dur de la mà fins a casa de l'àvia. Va seure a l'era i es va prendre un bon plat de sopa fumejant que li havia escalfat la velleta. Després l'àvia li va manar que es fiqués dins la bassa. L'aigua estava calenteta i l'ogre va somriure molt feliç. L'àvia Lola el va banyar, el va assecar i el va perfumar amb colònia d'espígol. Era negra nit. Havien passat moltes coses. I l'ogre i l'àvia es van adormir en un tres i no res, ben juntets, l'un al costat de l'altre, amb les mans agafades. L'endemà, l'àvia i l'ogre van anar a cercar la gent al bosc que, en veure apropar-se el monstre, van voler fugir de nou.
Mireu, aquest xicot vol parlar amb vosaltres.
L'ogre va mirar aquella colla atemorida, va baixar el cap avergonyit i els va dir...
M'he equivocat, ho sento molt.
L'àvia Lola va explicar que a partir d'ara l'ogre viuria a casa seva. El monstre li havia promès que tornaria a construir tot allò que havia destruït i que mai més tornaria a fer de les seves. I dit i fet, en una setmana va tenir el poble enllestit i nou de trinca. A poc, l'ogre es va guanyar la confiança i l'amistat de tothom. Sempre estava a punt per ajudar en el que fes falta amb la seva gran força. Tan sols calia anar amb compte que no es refredés, perquè, si es constipava, el nas li tremolejava de pessigolles i... Era un autèntic perill. I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. L'ogre i l'àvia Lola, d'Anna Manso, de la editorial Cuentos sin Fronteras. Col·lecció Valors, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Cada dilluns, aquí a Ràdio Tàrrega, 92.3.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat. L'hora del conte, al 91.5 FM.
molt llunyà hi vivien 5 peixets.
5 peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. 5 peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
I si un peixet hagués marxat, quants en quedarien?
Quatre peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Quatre peixets que nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
Però si un d'ells toqués el dos, quants en serien?
Tres peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
I si encara en marxés un altre?
Anaven cantant la seva cançó. Dos peixets que nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
Espera, un altre també se'n va anar.
Un peixet nedava per al mar i anava cantant la seva cançó. Un peixet nedava per al mar i anava cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
Però aquest últim no va marxar. Els seus amics va anar a buscar.
Cinc peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Cinc peixets nedaven per al mar i anaven cantant la seva cançó. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van pujant. Bombolles amunt, bombolles avall, bombolles que a poc van explotant.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. dit Carola. De la Carola se'n podrien dir moltes coses. Era una nena molt bonica, de cuetes roses i unes orelles que semblaven dues petxines precioses. El seu vestit preferit era blau, amb flors vermelles. I el seu pingüí de peluix es deia Merlí. Si hagués pogut triar, la Carola no hauria menjat res més que creps de cireres tot el dia. I si hagués pogut triar, a casa seva no hi hauria hagut ni un bocinet de formatge. Però la Carola no podia triar gaire sovint, perquè encara vivia amb els seus pares i el seu germà Francesc, que ja anava a l'escola. De la Carola, doncs, se'n podrien dir moltes coses. Però si haguéssim de descriure la Carola amb una sola paraula, si haguéssim de dir com era amb una paraula i prou, diríem que era una nena atrevida. Perquè la Carola no tenia por de res ni de ningú. Tant li era la llum com la foscor. Li agradava tant trepitjar terra ferma com capbussar-se en l'aigua. I els gossos negres i baladrers, amb unes dentotes de pam, li feien tanta por com una mosqueta esquifida, gens ni mica. Li semblava que espantar-se, esgarrifar-se, escruixir-se o escagardinar-se era una bona bestiesa. I creia que, si no t'espantaves de res, tenies més temps per jugar. L'habitació dels seus pares era a l'altra punta de pis, darrere de la cuina. I aquell dia només hi era la seva mare, perquè el seu pare estava de viatge. En tota la casa no hi havia ni un llum encès. Només la lluna creixent donava una mica de claror al cel estrellat. La Carola no hauria sabut dir per què no podia aclucar l'ull aquella nit. Però no va escalfar-se el cap, tot i que era molt tard i tan fosc que des del llit no es veia ni l'escriptori, a la Carola no se li va acudir encendre el llum de la tauleta de nit. De sobte, la Carola va sentir una veu greu i terrible en la foscor.
Carola! Carola!
Sí,
va contestar la Carola.
Què passa?
No t'espantes quan en plena nit sents que algú et crida amb una veu horripilant i esgarrifosa?
No, però no t'hi trenquis el cap. Jo mai no m'espanto per res.
I aleshores la Carola va mirar al seu voltant, cercant de descobrir d'on sortia aquella veu. Finalment, la Carola va mirar sota el llit i va veure dos ulls que brillaven en la foscor.
Ahà, ja et tinc. No t'hi deus veure gens aquí sota. Vols que encengui un llum?
No.
Perdona, és que aquí dalt és ben fosc. I m'ha semblat que sota el llit deu ser negre com una gola de llop.
Va dir la Carola de cap per avall.
De debò que no et faig gens de por?
Es va sorprendre el monstre.
No, però és que a mi no em fa por ningú.
Va contestar la Carola, tranquil·lament.
Doncs avui et cagaràs a les calces.
Per què dius que avui em cagaré a les calces?
Perquè sóc dolent. Tothom té por de mi.
Però la Carola no va espantar-se gens ni mica. El monstre va agafar el pingüí de la Carola i va fer veure que el llançava per la finestra.
Per què ho fas, això?
Perquè sóc dolent.
A la Carola se li van negar els ulls. No sabia si estava trista o enfadada.
Què vol dir que ets dolent? Ets dolent com el temps o com un cangur saltamarges?
Sóc més dolent que una pedregada, més dolent que un gat borni, més dolent que la tinya. Sóc molt dolent.
I com et dius? Jo em dic Carola i de cognom Brunet. Carola Brunet, tens cognom tu?
No, em dic Monstre i res més.
Per què?
Perquè sóc monstruosament dolent.
Ja, i des de quan ets dolent?
Des de fa més de 1.000 anys.
Des de fa més de 1.000 anys? I durant tot aquest temps no has sigut bo ni una sola vegada?
No, mai.
La Carola va aturar-se a pensar.
Saps què em sembla? Que no ets dolent, sinó més tossut que una mula. De vegades jo també m'enrabio. Quan per dinar em fan menjar alguna cosa amb formatge, m'enfado de mala manera i sóc capaç de fer-ne de totes. Però al cap de 5 minuts ja m'ha passat. O, com a molt, al cap de 10 minuts. Però, 1.000 anys? 1.000 anys seguits enfurismat? 1.000 anys sense fer postres? 1.000 anys sense cap festa d'aniversari ni Nadals? Quina bajanada! Saps què? No ets més dolent que la tinya, sinó tossut com una banya de marrà.
Et sembla que sóc tossut, eh?
Va preguntar-li el monstre.
Més tossut que un ase.
Durant una estona, ni l'un ni l'altre no van badar boca. Llavors, la Carola va sentir que algú reia per sotanes, cada cop més fort. Enmig de la foscor, algú es petava de riure.
Tossut! Diu que sóc tossut!
Deia el monstre, recargolant-se de riure. Feia l'efecte, que no podia parar.
Es pot saber què et passa?
Va preguntar-li la Carola.
Què vols dir?
Va fer el monstre mirant d'aguantar el riure.
Les rialletes,
va dir la Carola.
Em penso que no ets tan dolent com sembles. O em vols fer creure que els monstres riuen gaire?
No ho sé. Des que tinc memòria, que sóc un espantacriatures. I si he deixat de ser-ho?
Si vols, a partir d'ara seràs l'espantacriatures que ja no espanta ningú. O et puc dir Johnny, si t'agrada més.
Em sembla que Johnny ja m'està bé.
Entesos, Johnny. I ara, a dormir. Si no, demà no m'aguantaré dreta. No em fa res que et quedis sota el llit, però no facis soroll. Bona nit.
Durant un moment es va sentir com la Carola s'acotxava i en Johnny s'estirava sota el llit. El monstre encara va esclatar a riure un parell de vegades més abans d'adormir-se. Després es va fer un llarg silenci. En Johnny va quedar-se a viure sota el llit de la Carola. I quan els altres nens i nenes li explicaven que havien vist un monstre terrible, la Carola els tranquil·litzava.
No us preocupeu. El monstre més terrible de tots viu sota el meu llit i és la mar de trempat.
I vet aquí un gos, i vet aquí un gat, que aquest conte s'ha acabat. Bona nit, Carola, de Manuela Olten, de l'editorial Takatuka, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis, un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. Per què diuen que els llops són dolents? Diuen que els llops s'ho mengen tot. Un xaiet tendre, tres porquets grassonets, una caputxeta vermella. Tothom diu que els llops són molt dolents. Però deixeu-me que us expliqui el perquè. Si n'era una vegada un llop que vivia amb els seus llobatons, no era un llop molt i molt dolent, sinó un llop normal i corrent. Un dia es troba un xai petit que s'ha separat del ramat. El llop el saluda amb un gran somriure. Un gran somriure que deixa veure les seves dents blanques i brillants. El xai petit es va espantar tant en veure aquelles dents tan esmolades que va córrer a refugiar-se amb els seus amics, els porquets. Els explica la seva aventura.
Un llop dolent m'ha atacat. Em volia mossegar amb les seves dents grosses i punxegures.
El xai sempre exagera una mica. Els porquets es queden ben preocupats. Atacar un xaiet d'aquesta manera, quina pena. No poden fer res més que compartir aquella trista notícia amb la seva veïna, l'oca.
Un llop enorme ha atacat un xai petit. Volia devorar-lo amb aquelles dents grosses com un ganivet.
Els porquets sempre exageren una mica. L'oca es va indignar. Atacar un xai indefens, quin escàndol! No té altre remei que explicar a l'ase aquella mala notícia.
Ac, 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 ac.
Un llop gegantí amb unes dents grosses com espases ha devorat tota una família de xais. Sembla que, fins i tot, se'ls ha menjat tots crus.
L'oca sempre exagera una mica. L'ase s'escandalitza. Atacar un ramat de xais així, quin horror! Sense entretenir-se, se'n va a explicar a la rata aquella notícia tan cruel.
Un llop immens, molt feroge, amb unes dents grosses com llances, ha atacat un ramat de xais. No n'ha quedat viu ni un.
L'ase sempre exagera una mica. La rata s'horroritza. Tot seguit, explica a les gallines aquella notícia terrible.
Els llops campen lliurement. Tots els animals del món estan en perill.
El pànic es va escampar. Mentre les gallines cercaven un refugi, els pollets propagaven la notícia. I és així com el rumor creix. I creix, i creix, fins que tots els animals expliquen les malifetes d'aquell llop gran i dolent.
És monstruós!
El pànic és general.
Salvi's qui pugui! Un animal monstruós es menja tots els animals que es creuen pel seu camí.
És gran, horrible, molt dolent i té molta gana.
El llop, mentrestant, fa la seva vida tranquil·lament i no ha sentit el rumor que corre entre els animals, fins que sent una conversa entre dues mallarengues.
Un monstre cruel ronda per aquests voltants i ho devasta tot al seu pas.
Un monstre cruel?
Va pensar el llop.
Quin horror!
I li va agafar una por terrible. De sobte, el cel s'enfosqueix i es deferma una tempesta. Un fort tro retruny. El llop n'està segur.
El monstre ha arribat!
I aquesta nit vol menjar-se el llop. Ningú mai no ha vist un llop córrer tan ràpid i tan lluny. I no se l'ha tornat a veure mai més per aquelles contrades. El llop sempre exagera una mica. El llop no ha sentit el rumor que corre entre els animals.
Un monstre terrible es menja tots els animals que es creuen pel seu camí.
I vet aquí un gos, i vet aquí un gat. Aquest conte s'ha acabat. Per què diuen que els llops són dolents? De Kenting Grevan, de Símbol Editors, amb la col·laboració de la Biblioteca Comarcal de Tàrrega. El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat.
Música i contes a Ràdio Sant Cugat.
L'hora del conte, al 91.5 FM.
Per damunt de Manlleu n'hi ha una pulla en creda. Hi ha un serpent molt gros, esgarrifós de veure. Si no ho creieu, diu que ho aneu a veure i ho trobareu. Tota la gent que hi va, si els pot haver, se'ls menja. S'han menjat 9 codalls, la truja i la porquera. Si no ho creieu, diu que ho aneu a veure i ho trobareu. S'ha menjat 2 cavalls, una burra i un euga, moltons a prop de 100 i 900 ovelles. Si no ho creieu, diu que ho aneu a veure i ho trobareu. Els bous i la carreta, un piquet de soldats, llances i baionetes, si no ho creieu, diu que ho aneu a veure i ho trobareu. Tota una processó, confanons i banderes, també el senyor rector, que anava al seu darrere, si no ho creieu, diu que ho aneu a veure i ho trobareu. Si no ho creieu, diu que ho aneu a veure i ho trobareu.
L'escola és un planeta tot ple de nens i nenes, els mestres són a risc d'aquest gran paradís. Les classes són els pobles, el pati és una selva i els pares uns extraterrestres. L'escola és un rebost on quasi tot està molt bo. Hi ha un racó ple de carbasses pels que no s'esforcin massa.
Estic molt bé.
L'hora dels contes, a Ràdio Sant Cugat.
El llindar dels somnis. El llindar dels somnis. Un espai menut on la fantasia dels contes es fa realitat. La princesa, els llibres i el drac. La llegenda de Sant Jordi. El dia de Sant Jordi, la Lola i el Toni van anar a veure la seva àvia, que estava malalta.
Àvia, ens llegeixes un conte?
Van demanar els nens.
És clar que sí.
Us llegiré la llegenda de la princesa, el cavaller i el drac, va respondre l'àvia.
No, àvia, que la princesa és molt cursi,
es va queixar la nena.
I el cavaller, un sobradet, i el drac, un antipàtic,
es va queixar el nen.
Ja veureu com el meu conte us agradarà.
I la Lola i el Toni, encuriosits, van escoltar atentament.
Hi havia una vegada un reialme on regnava un rei molt mandrós. Però a ningú li importava que el rei no treballés. Només la princesa, la seva filla, que de tant en tant li deia...
Pare, estic governant en lloc de dormir, menjar i beure.
Però el rei no li feia ni cas. Quan s'havia de fer feina, els consellers del rei acudien a la princesa. Ella els escoltava, llegia, rumiava i parlava amb tothom abans de prendre una decisió. Era una governanta justa i sàvia i tothom l'estimava molt. Un dia, un drac ferotge va aparèixer al bosc i es va cruspir tot un ramat de xais, i els pastors van acudir espantats a demanar ajut a la princesa.
Salveu-nos del drac, princesa, salveu-nos!